Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Els últims activistes espanyols de la flotilla retinguts per Israel ja han sortit aquest dilluns de Tel Aviv, excepte la detinguda per mossegar una funcionària, Jordi Fortià.
Entre ells hi ha la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, i el membre de la direcció, Adrià Plazas. Seran els últims a arribar a Barcelona després que aquesta nit passada ja ho han fet una vintena d'activistes, entre ells el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, i l'exalcaldessa de Colau, que ha denunciat maltractaments i abusos per part d'Israel.
Ens van fer baixar dels vaixells, ens esperaven centenars de policies molt agressius, molt violents, que van cometre diferents actes de violència contra totes nosaltres, ficar-nos hores de genolls al terra, cridant-nos, insultant-nos, humiliant-nos.
Compte enrere pel debat de política general amb l'habitatge com a tema estrella.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciarà demà en el seu discurs una mesura relacionada amb l'habitatge. Els partits han exposat avui les seves propostes.
Mobilització de recursos proporcional a l'emergència o a la situació d'emergència que estem vivint en aquest capítol. Però no faré màgia, ni faré coses per quedar bé de cara a la galeria. Vull disposat a escoltar tothom, disposat a ser bevent.
Demà comença el macrotall per obres a la línia R3 de Rodalies entre Montcada, Bifurcació i La Garriga, que s'allargarà durant 16 mesos.
La línia ja ha patit un tall aquest matí a causa d'una incidència entre Granollers i Mollet. Des del col·lectiu Per què no ens fotin el tren? Critiquen la planificació de les obres. El seu portaveu, Marc Generes, l'ha qualificat de desproporcionada en declaracions a la xarxa.
Els 8 primers mesos no només tallen el tram d'obres, sinó que tallen per les obres que estan fent a Montcada, Bifurcació, tot el tram sud de la línia. I aquests primers més 8 mesos, és els que encara tenen menys sentit. Estarà tallat trams de via on no s'estarà fent res, cosa que és absolutament aberrant el dany que ens provoquen els usuaris.
En cultura, torna el 48 Hores Open House Barcelona, que permetrà visitar prop de 200 edificis a 7 ciutats de l'àrea metropolitana.
Sota el lema 100 l'arquitectura, del 25 al 26 d'octubre, el festival convida els habitants a mirar l'espai construït no només amb els ulls, sinó també amb el tacte o l'olfacte. Elisenda Bonet és la directora del festival.
Per exemple, a Sitges pues, podem pujar a l'església del Campanar, que no s'hi pot pujar mai, o a Sant Joan d'Espí podem anar a visitar un hotel de nova creació al costat de TV3, després, per exemple, a Badalona, doncs podem pujar a un edifici d'habitatges que és de la Gula Arquitectes, que són dels arquitectes joves amb molta projecció.
I en esport, Jordi Cervantes, 12 equips catalans ja coneixen els seus rivals a les dues copes de futbol.
A la Copa del Rei s'ha sortejat la primera eliminatòria amb la presència de 9 clubs catalans. L'Atlètic Sant Just rebrà el Mallorca, l'Atlètic Lleida, a l'Espanyol. El Girona, en canvi, visitarà el Constància Mallorquí. El Sabadell ho farà al camp del Poblense i el Nàstic, el de l'Atlètic Balears. El Sant Andreu rebrà el Terol i un altre duel català el protagonitzaran el Reus i l'Europa. I a la Copa de la Reina, 3 equips catalans ja saben els rivals de la tercera eliminatòria. L'Espanyol visitarà el camp del València Fèmines, el Badalona Women s'enfrontarà a l'Osasuna a Pamplona i l'Europa rebrà el Nou Sardenya al Dux Logroño.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Comença la setmana amb moltíssima tranquil·litat i només tenim alguns núvols que bàsicament van esquitxant al cel en alguns racons de la costa, també de les comarques del prelitoral, però són ben poc destacables. També algun núvolet prim que va deixant aquest sol una mica enterbolit en algun moment. Ben poca cosa. I també l'ambient molt suau. De fet, aquesta tarda s'ha anat espavilant aquesta temperatura. Atenció perquè aquesta matinada i el dimarts al matí tornarà a fer molta fresca. Per tant, això sí que s'ha d'advertir que començarà la temperatura de força avall. En canvi, el dimarts a la tarda farà més bonança que no pas aquest dilluns. Un ambient molt càlid, fins i tot. Tornarem a passar 25 graus amb força facilitat. Amb alguns núvols al llarg del dimarts, poc importants, seran una altra vegada esfilagarsats i d'altres de més gruixuts, però sense pluja tampoc, que tindrem al matí, sobretot a la Costa Daurada o arribant fins a l'àrea de Barcelona. També alguna boirina a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Doncs la veritat és que pel que fa a les principals carreteres i autopistes catalanes, avui parlem de força tard, calma, si més no. Ara mateix, fins i tot les vies que envolten Barcelona, les trobareu prou tranquil·les. És cert que, per exemple, l'autovia 2 va intensa sortint de Barcelona, zona de Cornellà-Sant Joan d'Espí, o a l'extrem nord, la C58, aquesta via va un pèl més lenta d'entrada a Barcelona, però com és habitual, entre Montcada i Reixac, i l'enllaç amb les rondes, també la B30, la zona del Vallès, entre Cerdanyola, Barberà, bàsicament a Barberà, carregada en totes dues direccions. Per tant, aquests punts sí que els trobareu amb més volum de trànsit, però vaja, com et deia, en general, avui i de moment, jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els últims activistes espanyols de la flotilla retinguts per Israel ja han sortit aquest dilluns de Tel Aviv, excepte la detinguda per mossegar una funcionària. Tot això al mateix dia que reprenen les negociacions de pau entre Israel i Hamas sota la mirada de Donald Trump.
Entre els activistes que avui han sortit de Tel Aviv hi ha la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, i el membre de la direcció, Adrià Plazas. El govern espanyol ha confirmat que ha enviat un avió a Atenes per portar-los cap a territori espanyol. Seran els últims a arribar a Barcelona, segurament aquesta a mitjanit, després que aquesta nit passada ja ho han fet una vintena d'activistes, entre ells el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, i l'exalcaldessa de Colau, que ha denunciat maltractaments i abusos per part d'Israel.
Després de passar 4 dies detinguts al seu parer, de forma totalment il·legal, la majoria sense advocat i completament incomunicats, Colau ha confirmat que presentaran batalla judicial de forma col·lectiva. Esther Minguell.
Els primers deportats que van arribar ahir la nit han denunciat maltractaments i abusos. És el cas de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor d'Esquerra, Jordi Coronas, que reclama seguir pressionant per aturar el genocidi.
Ens van fer baixar dels vaixells. Esperaven centenars de policies molt agressius, molt violents, que van cometre diferents actes de violència contra totes nosaltres, ficar-nos hores de genolls al terra, cridant-nos, insultant-nos, humiliant-nos.
La prioritat és aturar aquest genocidi que s'està produint a Palestina, que no s'aturin les mobilitzacions. Pell de gallina quan avui he vist les imatges de les manifestacions i de les accions que s'estan fent a Barcelona i arreu, a moltes ciutats.
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha denunciat al Notícies en xarxa la falta d'acció del govern espanyol.
L'estat espanyol el que està fent és de dia fer unes proclames i oferir un seguit de compromisos que no acaben de ser més de purament estètic i que a l'hora de la veritat no hi és ni trenca realment aquestes relacions o inclús reprimeix aquelles protestes com la del Port de Barcelona, el que pretenien era fer un embarcament seriós d'armament i comercial amb l'estat d'Israel.
Aquest primer grup d'activistes va signar un document d'extradició voluntària on se'ls forçava a reconèixer l'entrada il·legal a Israel.
I en el capítol de reaccions polítiques, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han expressat la seva satisfacció per la tornada dels integrants de la flotilla.
Expressar la meva satisfacció pel retorn de les persones que formaven part de la flotilla Gobau Sumut i tornar a reiterar la posició del govern de Catalunya en relació al genocidi de Gaza, no? Demanant que s'aturi, demanant que es garanteixi una solució, una pau estable i duradora que passa pels dos estats i comprometre l'acció del govern en aquest sentit. No?
Gràcies a ells també per demostrar d'una forma pacífica i amb resistència la denúncia del bloqueig que encara avui existeix sobre el territori de Gaza, sobretot pel que fa a l'entrada d'aliments i de medicaments i de la denúncia d'un genocidi perpetrat per un govern i un president de govern com és Netanyahu, que esperem que acabi assegut en el banc dels acusats del Tribunal Penal Internacional.
Mentrestant, ho dèiem en portada, avui han arrencat a Egipte les negociacions de pau entre Israel i Hamas sobre Gaza. Són converses indirectes amb la mediació dels Estats Units, Egipte i Qatar, i mentre continuen els bombardejos.
L'objectiu és aprovar el pla de pau per a la franja pactat entre el president nord-americà Donald Trump i l'israelià Benjamin Netanyahu. La majoria dels punts ja han estat acceptats per Hamas, però falta per tancar un 10% de l'acord, segons fonts nord-americanes, sobretot qüestions logístiques. I és que només 24 hores per al segon aniversari de de l'inici del conflicte. Hi ha pressa per tancar una. La principal demanda d'Israel és el lliurament dels hostatges, encara en mans de Hamas, la majoria morts. Serien intercanviats per 2.000 presos palestins. Entre les reivindicacions de Hamas hi ha el cessament total de les operacions militars israelianes i la retirada de les tropes a les posicions que ocupaven durant la treva signada al gener, és a dir, fora de les àrees habitades. També demanen la suspensió de l'activitat aèria i de drons durant 10 hores al dia i mentre durin els intercanvis de presoners. El pla, però, no inclou terminis per a la retirada israeliana de Gaza.
I encara un apunt més en clau internacional. Emmanuel Macron demana ara al dimissionari primer ministre que negociï 48 hores més per salvar el govern. Tot això hores després que Sébastien Lecornu hagi dimitit menys d'un mes després d'arribar al càrrec.
Macron vol que Lecornu continuï negociant fins aquest dimecres al vespre per aconseguir definir una plataforma d'acció i estabilitat per al país, segons ha informat l'Elisi. El primer ministre dimissionari ha dit a les xarxes socials que ha acceptat la petició de Macron quan acabin aquests contactes amb els partits polítics. El dimecres al vespre, Lecornu informarà al president de la República si és possible o no garantir aquesta estabilitat perquè Macron pugui treure'n totes les conclusions corresponents.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'habitatge i els pressupostos de l'any que ve seran els temes destacats en el debat de política general que comença demà. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja ha avançat que hi haurà un anunci, una mesura relacionada amb l'habitatge.
Els partits han exposat avui les seves propostes. Els comuns volen prohibir la compra de vivenda per especular i Junts reclama que siguin necessaris 10 anys d'empadronament per optar a un habitatge públic.
Mont Carvajal.
En el seu segon debat sobre l'orientació de política general, el president Salvador Illa anunciarà una mesura en habitatge d'aplicació immediata. Ha dit que s'adreçarà al sector privat i financer perquè s'hi involucrin i que escoltarà les propostes de tothom.
Mobilització de recursos proporcional a l'emergència o a la situació d'emergència que estem vivint en aquest capítol. Però no faré màgia, ni faré coses per quedar bé de cara a la galeria. Vull disposat a escoltar tothom, disposat a ser bevent.
Una de les propostes que escoltarà, doncs, serà aquesta que explica el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
La prohibició de compres especulatives és una mesura que permet que siguin les persones que viuen, que resideixen als barris, les que tinguin prioritat d'accedir a un habitatge i no qui compri per especular.
Hi ha encara una altra, la de Junts, que vol exportar una idea de l'alcalde de Sant Cugat del Vallès a tot Catalunya. Recuperar el requisit de 10 anys d'empadronament per optar a l'habitatge públic. La portaveu Mònica Sales ho argumenta.
És lògic que tinguem prioritat a un recurs públic tan escàs, els veïns que fa temps que viuen en un municipi i que per tant també fa anys que contribueixen amb els seus impostos a sostenir precisament un servei públic com aquest.
El president es centrarà en demostrar primer que els acords d'investidura es van complint i l'habitatge n'és un, per abordar després la negociació dels pressupostos.
En successos, detingut a Lleida per suposadament violar la seva filla al carrer en presència d'un altre fill de 8 anys.
Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a l'avinguda Tortosa de la capital del Segrià. El detingut és un home de 40 anys, enxampat infraganti per la Guàrdia Urbana mentre cometia una agressió sexual al carrer. Quan els agents el van identificar, la víctima va explicar que l'agressor era el seu pare. Al lloc també hi havia un nen de 8 anys, fill del detingut i germà de la víctima. El detingut ha passat aquest matí a disposició judicial i se li han imposat mesures d'allunyament de la víctima, així com la prohibició que s'hi comuniqui.
I mor un home de 59 anys mentre netejava la xemeneia d'una incineradora de Sant Adrià del Besòs.
Per causes que s'investiguen, a l'home li han caigut a sobre els residus de la xemeneia mentre feia el manteniment. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat de Guàrdia de Badalona i del Departament d'Empresa i Treball.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'altre gran titular de la jornada, demà comença el macrotall a la línia R3 de Rodalies entre Montcada, Bifurcació i La Garriga, que s'allargarà durant 16 mesos. Aquest dilluns a la tarda, però, ja hi ha hagut una nova incidència que ha obligat a interrompre la circulació de trens entre l'Hospitalet i La Garriga.
Les aturades s'han produït el dia abans de l'inici de les obres per desdoblar la via. En aquest temps es faran obres de millora a la via, les estacions i també hi haurà millores en l'accessibilitat.
Sònia Kerr.
Des d'Osona, que és la comarca més afectada pel tall, està estan a l'expectativa de com funcionarà el transport alternatiu dissenyat per Renfe i que els ha de permetre connectar amb Barcelona i el Vallès, un tall que acumula gairebé 2 anys de retard i que en un inici estava planificat que fos de 3 mesos. Ara, però, està previst que s'acabi allargant a 16, a més, ampliant la zona afectada. El portaveu del col·lectiu d'usuaris Perquè no ens fotin el tren, Marc Gené, regat des de la xarxa contra una planificació que considera del tot desproporcionada.
Els 8 primers mesos no només tallen el tram d'obres, sinó que tallen per fer, per les obres que estan fent amb Montcada Bifurcació, tot el tram sud de la línia. I aquests primers 8 mesos és els que encara tenen menys sentit. Estarà tallat trams de via on no s'estarà fent res, cosa que és absolutament aberrant el dany que ens provoquen els usuaris.
Tot plegat, acompanyat de diversos problemes a la mateixa R3, que arriben just la vigília, que demà comenci el macrotall. Avui al matí s'ha hagut de tallar la circulació per una incidència que ha deixat sense tensió la línia, provocant que molts usuaris s'hagin vist obligats a agafar el bus alternatiu un dia abans del previst.
Doncs els ajuntaments de la comarca estan a l'expectativa de com funcionarà el transport alternatiu que ha dissenyat Renfe. Des de Vic consideren que el tall afectarà econòmicament les empreses i els ciutadans d'Osona, mentre que des de Centelles creuen que el tall és una crossa per aconseguir una línia de tren digna i funcional. El 9FM, Sergi Vives.
Els ajuntaments de la comarca d'Osona estan a l'expectativa de les afectacions del macrotall de la R3. L'alcalde de Vic, Albert Castells, considera que no s'ha treballat amb prou previsió i tem per les conseqüències econòmiques que pot suposar aquest tall en empreses i ciutadans de la comarca.
Una infraestructura que va dècades tard, creiem que es podria projectar amb una major inversió i fer-la de cop, amb més trams en marxa. Al final estem parlant d'un tram de 17 quilòmetres i els propers anys n'hi haurà més, no? I per tant, és evident que és un fre a la nostra economia, al nostre benestar.
A Centelles, però, encara en aquest macrotall, amb més optimisme. Josep Parent és l'alcalde.
Evidentment, venen molts mesos de molèsties, però també hem de traslladar un missatge positiu a la ciutadania i al territori, que tot això és perquè hi haurà un desdoblament que quan acabi aquest tram d'obres estarà fet, amb una millora clarament a l'usuari quan es reprengui el servei.
Precisament Centelles serà un dels centres operatius del macrotall. Des d'aquí sortiran els autobusos llançadora del pla de transport alternatiu que connectaran aquest municipi amb Barcelona. A més, també hi haurà autobusos directes entre Barcelona i la Garriga, Granollers, Canovelles i Vic.
L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha informat de la detecció d'un brot de xarampió a Sant Pere de Ribes. El brot continua actiu i de moment s'han confirmat 8 casos. Ara es treballa sobretot per contenir aquest brot i identificar els contactes estrets dels pacients afectats. Canal Blau, Pere Lobato.
Els serveis de vigilància epidemiològica ja han estudiat fins a dia d'avui 300 contactes estrets de les 8 persones afectades per un brot de xarampió a Sant Pere de Ribes. Tots els casos es van registrar durant el mes de setembre i afecten persones d'entre 7 i 44 anys. De les 8 persones contagiades, 3 han necessitat hospitalització i dels 8 pacients, 6 no estaven vacunats. Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya recorda que el xarampió és una malaltia molt contagiosa que es donava per erradicada, però que ara cada any acumula més casos. Jacobo Mendioro, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, assenyala que el xarampió es pot escampar sobretot en col·lectius no vacunats.
Afortunadament hi ha moltes persones vacunades, però, com sempre passa, malgrat que tinguem cobertures elevades a tota Catalunya, doncs pot haver-hi comunitats o entorns específics en el qual, no, la cobertura és més baixa i que es pugui realitzar una transmissió dins d'aquestes comunitats.
El 2024 a Catalunya es van registrar 34 casos de xarampió. Aquest any, fins a dia d'avui, ja s'han donat 71 casos.
Encara en l'àmbit de la salut, la presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona alerta de l'augment dels problemes de salut mental dels joves i diu que les estructures que hi han de donar resposta no estan preparades per aquest increment. Maite Polo.
Tots els participants a la jornada han coincidit que després de la pandèmia la salut mental ha empitjorat en tota la població i en especial entre els joves. Per això la presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, Elvira Bisba, demana una planificació dels recursos adaptada a les noves necessitats.
És una emergència silenciosa que ens preocupa molt. Més adolescents i joves pateixen ansietat, depressió, trastorns alimentaris o un increment del suïcidi. Són el nostre futur, no? Ja crec que tenim un problema de que les nostres estructures de salut mental no estaven preparades per aquest increment i hem de treballar per intentar veure com planifiquem, invertem i quina voluntat política hi ha.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha assegurat que la salut mental és una prioritat del govern.
El suïcidi continua sent la primera causa de mort entre la població jove. Aquestes dades ens interpel·len a tots i ens interpel·len també al govern i ens obliguen a actuar amb valentia. I per això hem impulsat el Pacte Nacional de la Salut Mental amb Horitzó 2032.
La jornada de l'organització organitzat el grup Sonvia, format per 4 entitats que ofereixen recursos a persones amb necessitats de suport o bé en risc d'exclusió social.
El Gremi de la Pagesia Catalana exigeix mesures urgents davant els brots de dermatosi nodular contagiosa detectats a Catalunya. Aquest matí s'han concentrat per denunciar la greu situació que viuen els ramaders i per reclamar vacunes immediates, més control sanitari i indemnitzacions justes. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
El Gremi de la Pagesia de Catalunya ha convocat aquest dilluns una concentració i compareixença pública davant de l'oficina comarcal de l'Alt Empordà a Figueres per denunciar la greu situació que viuen els ramaders arran del brot de dermatosi nodular contagiosa detectada a l'Alt Empordà. Jordi Ginebrada, en representació de Revolta Pagesa, ha demanat agilitat, responsabilitat i duresa al Departament d'Acció Climàtica per afrontar la crisi. Ha insistit que cal ajudar-nos uns als altres i ser molt curosos amb l'higiene, les visites a les granges i el transport de mercaderies per frenar l'expansió del brot que ja afecta explotacions de l'Alt Empordà i altres comarques de Girona. Així ens ho explica Jordi Ginebrada, representant de Revolta Pagesa.
El Ministeri que agilitzi la compra de vacunes, que no sigui escàs, que en compri més de les que necessita, perquè això serà una cosa que en els propers dies aniran sortint més casos i necessitem estar preparats per afrontar el que ens ve.
I de la seva banda, el Departament d'Agricultura assegura que garantirà la vacunació del bestiar boví a les zones afectades pel brot. Ja s'han activat les peticions per aconseguir les dosis necessàries i s'ha delimitat una zona de restricció de 20 quilòmetres al voltant de les explotacions per evitar moviments de bestiar i contenir el contagi. Amb un FM, Maria Lara.
Es tracta d'una malaltia vírica exclusiva del bestiar boví que afecta sobretot a vaques de llet i vedells, però sense cap risc per la salut humana ni tampoc per al consum de carn o llet. El departament ha fet una crida a la prudència i ha activat un equip de més de 50 professionals sobre el terreny, a més també d'un telèfon d'atenció específic per a ramaders i veterinaris. Davant d'aquesta situació, Joan Carles Massot, president de JARC, ha destacat la celeritat i la coordinació del departament i ha insistit que la prioritat ara és protegir el boví sa.
El departament ha actuat d'una manera molt ràpida, en forma contínuament estructurant. Cada dia tenim reunions per estar al dia quines actuacions se fan, intentant polir les coses, perquè cal dir que a les zones de restricció, als 20 quilòmetres de radi, no es poden fer moviments d'animals de vida, diguéssim, però sí que poden anar a l'escorxador, vull dir, a l'escorxador hi poden anar perfectament, però el que s'ha d'intentar és evitar que hi hagi moviments i barreges entre animals que són sants.
Massot ha recordat que la malaltia es transmet per contacte directe o bé a través de mosquits i que tot i el seu origen tropical ja s'havia detectat en països com ara França o Itàlia. Tot i la preocupació del sector ramader pels possibles efectes econòmics, el departament ha anunciat que estudia línies d'ajut i suport empresarial per compensar les possibles pèrdues i garantir la continuïtat de l'activitat del sector.
En cultura, el 48 Hores Open House Barcelona permetrà visitar prop de 200 edificis a 7 ciutats de l'àrea metropolitana. Sota el lema Sent l'arquitectura, del 25 al 26 d'octubre, el festival convida els habitants a mirar l'espai construït no només amb els ulls, sinó també amb el tacte o l'olfacte. David Navarro.
Un total de 199 edificis de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan d'Espí, Vilassar de Dalt i Sitges obriran portes que habitualment estan tancades perquè els ciutadans gaudeixin de l'arquitectura. També per obrir converses sobre com habitem la ciutat o com transformem els espais que ens envolten. La directora del 48 Hores Open House BSN, Elisenda Bonet, ha animat a gaudir del festival.
Per exemple, a Sitges pues, podem pujar a l'església del Campanar, que no s'hi pot pujar mai, o a Sant Joan d'Espí podem anar a visitar un hotel de nova creació al costat de TV3. Després, per exemple, a Badalona, doncs podem pujar a un edifici d'habitatges que és de la Gula Arquitectes, que són uns arquitectes joves amb molta projecció.
Des d'avui mateix ja es pot consultar la programació al web del festival. L'any vinent, coincidint amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona, es faran altres open house a zones més perifèriques de la ciutat, com el districte de Nou Barris.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquest migdia s'ha celebrat a Madrid el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei amb la presència de 9 equips catalans. L'Atlètic Sant Just, que s'ha classificat procedent de la prèvia, ha quedat emparellat amb el Mallorca. Jan González, capità del conjunt català, es mostra il·lusionat davant aquest repte.
La veritat és que és un somni per tots nosaltres després d'aquests 15 anys, com deia el president, i ens encanta poder disfrutar d'un partit de primera divisió.
L'Atlètic Lleida rebrà l'Espanyol al Camp d'Esports. Joan Campins, jugador dels lleidatans, espera que sigui un gran dia pel club.
Per proximitat esperem que pugui ser un partit on hi hagi ambient, que la gent tant de l'Espanyol com la gent de Lleida es pugui apropar al Camp d'Esports i que tots puguin disfrutar d'un dia i, per què no, donar la sorpresa i poder passar la següent ronda. Totalment, crec que és un escenari que per com és difícil de trobar-nos, la nostra lliga és una altra, i poder enfrontar-se, doncs, bueno, és una mica també, qui sap si el dia de demà algun té la possibilitat d'estar allà, doncs, una aposta per veure i conèixer-te una mica tu també com a jugador.
El Girona visitarà el Constància a Mallorquí, el Sabadell jugarà al camp del Poblense, s'enfrontaran Reus i Europa, el Nàstic visitarà l'Atlètic Balears i el Sant Andreu rebrà el Terol. Totes les eliminatòries seran a partit únic al camp de l'equip de categoria inferior entre el 28 i el 30 d'octubre. I a primera hora de la tarda també s'ha celebrat el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. L'Europa jugarà contra el recentment ascendit a la Lliga F, el Dux Logroño. L'Espanyol, 6 vegades campiones, visitaran el València Fèmines. I les d'Anna Junyent, el Badalona Women, viatjaran a Pamplona per jugar contra l'Osasuna. Els partits es disputaran entre el 4 i el 6 de novembre. I el Barça ha conegut aquesta tarda que la UEFA dona el vistiplau a que el partit de Lliga entre el Villarreal i els Blaugranes es disputi a Miami a finals d'any. L'organisme europeu dona llum verda a disputar-se el partit, però avisa que ho fa de manera excepcional, ja que asseguren que suposen de ple a que partits de lligues nacionals es juguin a l'estranger. Tot plegat un dia després de la derrota a Sevilla per 4-1 i que perd el lideratge el Barça i també la imbatibilitat. El Real Madrid ho aprofita per situar-se líder a la classificació. L'Espanyol va acabar perdent, però segueix a la part alta, mentre que el Girona, tot i sumar la primera victòria, segueix en zona de descens. I a tercera federació, i a canvi de líder, el Badalona guanya el Cornellà i puja al capdamunt de la classificació.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El Quartet Casals farà brillar la mítica Gran Fuga de Beethoven el 15 d'octubre a l'Auditori.
El Quartet de Corda número 13 sonarà amb el seu moviment final original, que va rebre crítiques tan dolentes quan es va estrenar que el compositor el va haver de substituir.
Entrades a auditori.cat.
Arriba la Fira Mediterrània de Manresa.
Aquest any, amb l'accent posat en els creadors que reinterpreten la tradició amb mirada de present.
Del 9 al 12 d'octubre, gaudeix de 79 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular.
No t'ho perdis. Entrades i informació a firamediterrania.cat.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va de la vaixella de guardar. Tens alguna vaixella guardada? D'aquelles que només surten per Nadal o quan ve alguna visita important a casa. Jo en tinc una. És una de molt especial. La vaixella de la Cartuja de Sevilla, amb aquells dibuixets delicats de color bordeus. Molt bonica. Me la va regalar la meva mare fa un piló d'anys. I recordo que l'anava comprant de mica en mica fins a arribar a completar una vaixella que no li falta cap detall. La vaig posar a la vitrina del menjador, com si fos una vitrina d'un museu. No es podia tocar. No volia ni tocar-la, no sigui cas que es trenqués algun plat. I allà es va quedar durant un bon temps, fent bonic, fins que un dia vaig pensar: la vida passa com un estel fugaç i no saps mai què pot passar. Així que ha arribat el moment de fer servir la vaixella. I va ser com un ritual. La vaig netejar i la vaig passar directament a l'armari de la cuina, on hi ha els plats de diari. Era el moment de renovar. I així va ser com vaig decidir que res a guardar, que hem de gaudir el moment del que ens agrada. I vaig barrejar-la amb els plats de cada dia, amb gots diferents, amb coberts de tot i colori, i ara cada àpat és una petita festa. I sí, potser es trenca alguna peça, però mira tu, qui no en remena no en trenca. I parlant de trencar, et proposo't una cosa. Aquesta setmana, trenca la rutina. Decora la taula amb flors o una fulla d'olivera, per exemple, o alguna cosa diferent habitualment. Compra un pa diferent i treu la vaixella de guardar. Fes-ho per tu, sense excuses, perquè les coses boniques no són per guardar, són per viure-les.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Els últims activistes espanyols de la flotilla retinguts per Israel ja han sortit aquest dilluns de Tel Aviv, excepte la detinguda per mossegar una funcionària, Jordi Fortià.
Entre ells hi ha la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, i el membre de la direcció, Adrià Plazas. Seran els últims a arribar a Barcelona després que aquesta nit passada ja ho han fet una vintena d'activistes, entre ells el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Corones, i l'exalcaldessa de Colau, que ha denunciat maltractaments i abusos per part d'Israel.
Ens van fer baixar dels vaixells, esperaven centenars de policies molt agressius, molt violents, que van cometre diferents actes de violència contra totes nosaltres, ficar-nos hores de genolls al terra, cridant-nos, insultant-nos, humiliant-nos.
Compte enrere pel debat de política general amb l'habitatge com a tema estrella.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciarà demà en el seu discurs una mesura relacionada amb l'habitatge. Els partits han exposat avui les seves propostes.
Mobilització de recursos proporcional a la emergència o a la situació d'emergència que estem vivint en aquest capítol, però no faré màgia, ni faré coses per quedar bé de cara a la galeria. Vull disposat a escoltar tothom, disposat a ser bevent.
Demà comença el macrotall per obres a la línia R3 de Rodalies entre Montcada, Bifurcació i La Garriga, que s'allargarà durant 16 mesos.
La línia ha patit dos talls avui. Des del col·lectiu Perquè no ens fotin el tren critiquen la planificació de les obres. El seu portaveu, Marc Generes, l'ha qualificat de desproporcionada en declaracions a la xarxa.
Els 8 primers mesos no només tallen el tram d'obres, sinó que tallen per les obres que estan fent a Montcada, Bifurcació, tot el tram sud de la línia. I aquests primers 8 mesos és els que encara tenen menys sentit. Estarà tallat trams de via on no s'estarà fent res, cosa que és absolutament aberrant el dany que ens provoquen els usuaris.
En cultura, torna al 48 hores Open House Barcelona, que permetrà visitar prop de 200 edificis a 7 ciutats de l'àrea metropolitana.
Sota el lema Sent l'arquitectura, del 25 al 26 d'octubre, el festival convida els habitants a mirar l'espai construït no només amb els ulls, sinó també amb el tacte o l'olfacte. Elisenda Bonet és la directora del festival.
Per exemple, a Sitges pues, podem pujar a l'església del Campanar, que no s'hi pot pujar mai, o a Sant Joan d'Espí podem anar a visitar un hotel de nova creació al costat de TV3. Després, per exemple, a Badalona, doncs podem pujar a un edifici d'habitatges que és de la Gula Arquitectes, que són dels arquitectes joves amb molta projecció.
I en esport, Jordi Cervantes, 12 equips catalans ja coneixen els seus rivals a les dues copes de futbol.
A la Copa del Rei s'ha sortejat la primera eliminatòria amb la presència de 9 clubs catalans. L'Atlètic Sant Just rebrà el Mallorca, l'Atlètic Lleida a l'Espanyol. El Girona, en canvi, visitarà el Constància Mallorquí, el Sabadell. Ho farà el camp del Poblense i el Nàstic, el de l'Atlètic Balears. El Sant Andreu rebrà el Terol i un altre duel català el protagonitzaran el Reus i l'Europa. I a la Copa de la Reina, 3 equips catalans ja saben els rivals de la tercera eliminatòria. L'Espanyol visitarà el camp del València Fèmines. El Badalona Women s'enfrontarà a l'Osasuna a Pamplona. I l'Europa rebrà el Nou Sardenya al Dux Logroño.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Comença la setmana amb moltíssima tranquil·litat i només tenim alguns núvols que bàsicament van esquitxant al cel en alguns racons de la costa, també de les comarques del prelitoral, però són ben poc destacables. També algun núvolet prim que va deixant aquest sol una mica enterbolit en algun moment. Ben poca cosa. I també l'ambient molt suau. De fet, aquesta tarda s'ha anat espavilant aquesta temperatura. Atenció, perquè aquesta matinada i el dimarts al matí tornarà a fer molta fresca. Per tant, això sí que s'ha d'advertir, que començarà la temperatura de força avall. En canvi, el dimarts a la tarda farà més bonança que no pas aquest dilluns. Un ambient molt càlid, fins i tot. Tornarem a passar dels 25 graus amb força facilitat. Amb alguns núvols al llarg del dimarts, poc importants, seran un altre filagarsats i d'altres de més gruixuts, però sense pluja tampoc, que tindrem al matí, sobretot a la Costa Daurada o arribant fins a l'àrea de Barcelona. També alguna boirina a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Doncs continua aquesta calma, com et comentava anteriorment, en aquesta xarxa viària. De fet, pel que fa a les principals carreteres i autopistes catalanes, ja parlem de normalitat, de fluïdesa gairebé absoluta, i de fet hem d'anar a les rondes de Barcelona per trobar aturades. És cert que la ronda litoral, a la zona del port de Montjuïc, tenim alguna incidència que està provocant aturades d'un parell de quilòmetres i en totes dues direccions. Però, com et deia, passa ja a la ronda litoral de Barcelona, a la zona de Montjuïc del port. Però també, com et deia, a la resta de la xarxa viària, també aquestes vies que envolten Barcelona, i a les principals vies, ja parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els últims activistes espanyols de la flotilla retinguts per Israel ja han sortit aquest dilluns de Tel Aviv, excepte la detinguda per mossegar una funcionària. Tot això el mateix dia que es reprenen les negociacions de pau entre Israel i Hamas sota la mirada de Donald Trump.
Entre els activistes que avui han sortit de Tel Aviv hi ha la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, i el membre de la direcció, Adrià Plazas. El govern espanyol ha confirmat que ha enviat un avió a Atenes per portar-los cap a territori espanyol. Seran els últims a arribar a Barcelona, segurament aquesta mitjanit, després que aquesta nit passada ja ho han fet una vintena d'activistes, entre ells el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, i l'exalcaldessa Ada Colau, que ha denunciat maltractaments i abusos per part d'Israel.
Després de passar 4 dies detinguts al parer de Colau, de forma totalment il·legal, la majoria sense advocat i completament incomunicats, l'exalcaldessa ha confirmat que presentaran batalla judicial de forma col·lectiva. Esther Minguell.
Els primers deportats que van arribar i la nit han denunciat maltractaments i abusos. És el cas de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor d'Esquerra, Jordi Coronas, que reclama seguir pressionant per aturar el genocidi.
Ens van fer baixar dels vaixells. Esperaven centenars de policies molt agressius, molt violents, que van cometre diferents actes de violència contra totes nosaltres, ficar-nos hores de genolls al terra, cridant-nos, insultant-nos, humiliant-nos.
La prioritat és aturar aquest genocidi que s'està produint a Palestina, que no s'aturin les mobilitzacions. Pell de gallina quan avui he vist les imatges de les manifestacions i de les accions que s'estan fent a Barcelona i arreu, a moltes ciutats.
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha denunciat al Notícies en Xarxa la falta d'acció del govern espanyol.
L'estat espanyol el que està fent és de dia fer unes proclames i oferir un seguit de compromisos que no acaben de ser més purament estètic i que a l'hora de la veritat no hi és ni trenca realment aquestes relacions o inclús reprimeix aquelles protestes com la del port de Barcelona, el que pretenien era fer un embarcament seriós d'armament i comercial amb l'estat d'Israel.
Aquest primer grup d'activistes va signar un document d'extradició voluntària on se'ls forçava a reconèixer l'entrada il·legal a Israel.
Mentrestant, ho dèiem en portada, avui han arrencat a Egipte les negociacions de pau entre Israel i Hamas sobre Gaza. Són converses indirectes amb la mediació dels Estats Units, Egipte i Qatar i mentre continuen els bombardejos.
L'objectiu és aprovar el pla de pau per a la franja pactat entre el president nord-americà Donald Trump i l'israelià Benjamin Netanyahu. La majoria de punts ja han estat acceptats per Hamas, però falta per tancar un 10% de l'acord segons fonts nord-americanes, sobretot qüestions logístiques. I és que només 24 hores per al segon aniversari de l'inici del conflicte hi ha pressa per tancar un acord. La principal demanda d'Israel és el lliurament dels hostatges, encara en mans de Hamas, la majoria morts. Serien intercanviats per 2.000 presos palestins. Entre les reivindicacions de Hamas hi ha el cessament total de les operacions militars israelianes i la retirada de les tropes a les posicions que ocupaven durant la treva assignada al gener, és a dir, fora de les àrees habitades. També demanen la suspensió de l'activitat aèria i de drons durant 10 hores al dia i mentre durin els intercanvis a presoners. El pla, però, no inclou terminis per a la retirada israeliana de Gaza.
Encara un apunt més en clau internacional. Emmanuel Macron demana ara al dimissionari primer ministre que negociï 48 hores més per salvar el govern. Tot això hores després que Sébastien Lecornois hagi dimitit, menys d'un mes després d'arribar al càrrec.
Macron vol que Lecornois continuï negociant fins aquest dimecres al vespre per aconseguir definir una plataforma d'acció i estabilitat per al país, segons ha informat l'Elisi. El primer ministre dimissionari ha dit a les xarxes socials la petició de Macron. Quan acabin aquests contactes amb els partits polítics, el dimecres al vespre, Lecornois informarà al president de la República si és possible o no garantir aquesta estabilitat perquè Macron pugui treure'n totes les conclusions corresponents.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'habitatge i els pressupostos de l'any que ve seran els temes destacats en el debat de política general que comença demà. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja ha avançat que hi anunciarà una mesura relacionada amb l'habitatge.
Els partits han exposat avui les seves propostes. Els comuns volen prohibir la compra de vivenda per especular i Junts reclama que siguin necessaris 10 anys d'empadronament per optar a un habitatge públic.
Mont Carvajal.
En el seu segon debat sobre l'orientació de política general, el president Salvador Illa anunciarà una mesura en habitatge d'aplicació immediata. Ha dit que s'adreçarà al sector privat i financer perquè s'hi involucrin i que escoltarà les propostes de tothom.
Mobilització de recursos proporcional a l'emergència o a la situació d'emergència que estem vivint en aquest capítol, però no faré màgia, ni faré coses per quedar bé de cara a la galeria. Vull disposat a escoltar tothom, disposat a ser bevent.
Una de les propostes que escoltarà, doncs, serà aquesta que explica el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
La prohibició de compres especulatives és una mesura que permet que siguin les persones que viuen, que resideixen als barris, les que tinguin prioritat d'accedir a un habitatge i no qui compri per especular.
Hi ha encara una altra, la de Junts, que vol exportar una idea de l'alcalde de Sant Cugat del Vallès a tot Catalunya, recuperar el requisit de 10 anys d'empadronament per optar a l'habitatge públic. La portaveu Mònica Sales ho argumenta.
És lògic que tinguin prioritat a un recurs públic tan escàs, els veïns que fa temps que viuen en un municipi i que per tant també fa anys que contribueixen amb els seus impostos a sostenir precisament un servei públic com aquest.
El president es centrarà en demostrar primer que els acords d'investidura es van complint i l'habitatge n'és un per abordar després la negociació dels pressupostos.
I en clau local, a aquesta hora, protesta davant del ple de Mataró per reclamar solucions pels desallotjats del càmping il·legal desmantellat fa dues setmanes. En són més d'un centenar que estan a punt d'exaurir l'allotjament d'emergència ofert per l'Ajuntament. Anem cap allà. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda, bona tarda.
Bona tarda, exacte. De les 75 persones que van ser reallotjades per serveis socials, una quarantena han pogut prorrogar l'estada en un habitatge d'emergència. La resta o bé ja ha renunciat o l'Ajuntament ha considerat que no reunien els requisits per continuar fent ús d'aquests recursos. Per tant, sota la premissa de trobar un allotjament alternatiu, una cinquantena de persones es manifesten avui davant de l'Ajuntament amb consignes de no som delinqüents, som víctimes o solucions ja. Hem pogut parlar amb una de les inquilines d'aquest campament, la Fini Pérez, que ens explica com de preocupats es mostren el fet de quedar-se sense cesta.
Hay mucha gente que están en la calle, que su domicilio era ese. Ahora mismo se ven en una situación que no sabemos si le van a dar un margen de más tiempo para poder estar en una estancia. Como no se la den, la cosa pinta mal.
Estava previst que avui aquesta cinquantena de persones pogués fer-se escoltar a l'audiència prèvia, però s'ha quedat sense temps aquest espai just abans del ple i, per tant, no han pogut dir-hi la seva. Avui, exclusivament, l'alcalde, l'equip de govern i altres grups municipals han baixat just a les portes del consistori per fer un minut de silenci per les víctimes de Gaza i, al principi, aquest minut de silenci no s'ha respectat, després s'ha fet i esperaven que quan acabés doncs poder-se adreçar a l'alcalde o no haver estat així, doncs sí que hem d'explicar que hi ha hagut moments de tensió.
Moltíssimes gràcies, Judit, per aquesta última hora des de Mataró.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre gran titular de la jornada, demà comença el macrotall a la línia 3 de Rodalies entre Montcada, Bifurcació i la Garriga, que s'allargarà durant 16 mesos. Aquest dilluns a la tarda, però, ja hi ha hagut una nova incidència que ha obligat a interrompre la circulació de trens entre l'Hospitalet i la Garriga.
Les aturades s'han produït el dia abans de l'inici de les obres per desdoblar la via. En aquest temps es faran obres de millora a la via, les estacions i també hi haurà millores en l'accessibilitat.
Sònia Kerr.
Des d'Osona, que és la comarca més afectada pel tall, estan a l'expectativa de com funcionarà el transport alternatiu dissenyat per Renfe i que els ha de permetre connectar amb Barcelona i el Vallès, un tall que acumula gairebé 2 anys de retard i que en un inici estava planificat que fos de 3 mesos. Ara, però, està previst que s'acabi allargant a 16, a més ampliant la zona afectada. El portaveu del col·lectiu d'usuaris Perquè no ens fotin el tren, Marc Generes, ha carregat des de la xarxa contra una planificació que considera del tot desproporcionada.
Els 8 primers més tallen el tram d'obres, sinó que tallen per fer les obres que estan fent en Montcada Bifurcació tot el tram sud de la línia. I aquests primers 8 mesos és els que encara tenen menys sentit. Estarà tallat trams de via on no s'estarà fent res, cosa que és absolutament aberrant el dany que ens provoquen els usuaris.
Tot plegat, acompanyat de diversos problemes a la mateixa R3, que arriben just la vigília, que demà comenci el macrotall. Avui al matí s'ha hagut de tallar la circulació per una incidència que ha deixat sense tensió la línia, provocant que molts usuaris s'hagin vist obligats a agafar el bus alternatiu un dia abans del previst.
Doncs Renfe ha preparat autobusos directes entre Barcelona i la Garriga, Barcelona i Vic i entre Barcelona i Granollers-Canovelles. Segons el representant institucional de la companyia Catalunya, Antonio Carmona, tot està preparat. Són declaracions al programa 180 graus de la xarxa.
Estem preparats, tot l'equip està dimensionat per atendre els viatgers que es veuran afectats a partir de demà per aquest pla alternatiu. Una fita pràcticament històrica, és 16 mesos de tall en 2 fases i s'ha dimensionat tot el servei per tal de garantir la mobilitat dels 20.000 viatgers, 21.000 viatgers diaris que utilitzen el servei de la R3.
I encara sobre Rodalies, la plataforma Dignitat a les Vies i l'Associació per la Promoció del Transport Públic han presentat aquesta tarda la pàgina web puntual.cat que donarà cobertura i informació sobre l'estat del transport de Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat, però en funcions diferents a les de l'APP Transporta'm i que serà molt útil a l'hora de planificar viatges. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
Puntual.cat s'ha creat com una plataforma web per consultar el retard previst als diferents trajectes de tren de Rodalies o Ferrocarrils de la Generalitat i calcular així les probabilitats d'arribar a temps a la teva destinació basant-se en retards històrics. A més, també s'hi poden consultar totes les dades de puntualitat a la xarxa ferroviària per línia, trajecte i estació al llarg del 2025. Abans de l'acte de presentació, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ha manifestat la necessitat de donar a conèixer totes les dades reals sobre l'estat dels trens.
Aquesta pàgina, a part de que està dedicada en especial a la premsa, és sobretot perquè es puguin veure les dades reals del que està passant. És a dir, sense dades no podem diagnosticar què és el que està passant per solucionar-ho. A més, creiem que les dades haurien de ser públiques en tot moment. És una cosa que ara mateix en qualsevol país estan públiques i pots mirar realment què passa.
Tot i que estava previst que el portal web es posés en funcionament a partir de les 7 de la tarda, els usuaris hi han pogut accedir una hora abans durant el transcurs de la presentació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, el Banc Sabadell preveu que el BBVA només aconseguiria adquirir entre un 20 i un 25% de les accions al final de la OPA hostil. Des del Sabadell recomanen no vendre perquè l'oferta no s'ajusta al valor de l'entitat. Marc Dalmau.
Aquesta tarda s'ha celebrat una nova trobada d'accionistes amb la direcció del Banc Sabadell en la que s'ha insistit en que l'OPA no és atractiva per l'accionariat, donat els bons resultats de l'entitat bancària. Ho ha explicat el seu conseller delegat, César González Bueno.
De estos inversores activos hay la mitad que todavía les gusta la operación y hay más o menos la mitad que ya no les gusta. Y de los que no les gusta, pues suponemos que irán con cero. Y de los que les gusta, pues es muy posible que no vayan con todo, porque como les vamos a explicar ahora, la segunda OPA es mejor. Y con eso, con esos cálculos, es muy difícil llegar al 30. Se podría llegar al 30, pero es muy difícil llegar al 30. A mí me sale que es más o menos 20 y pocos, 25 o por ahí.
Els directius del Sabadell han remarcat també que les accions del banc haurien de pujar quan acabi el termini de l'operació i han insistit en que qui decideixi acudir a l'OPA obtindrà una retribució menor en els propers anys i que això és motiu suficient per no vendre.
Més qüestions. El Gremi de la Pagesia Catalana exigeix mesures urgents davant els brots de dermatosi nodular contagiosa detectats a Catalunya. Aquest matí s'han concentrat a Figueres per denunciar la greu situació que viuen els ramaders i per reclamar vacunes immediates, més control sanitari i indemnitzacions justes. En Porta Televisió, José Manuel Segade.
El Gremi de la Pagesia de Catalunya ha convocat aquest dilluns una concentració i compareixença pública davant de l'oficina comarcal de l'Alt Empordà a Figueres per denunciar la greu situació que viuen els ramaders arran del brot de dermatosi nodular contagiosa detectada a l'Alt Empordà. Jordi Ginebrada, en representació de Revolta Pagesa, ha demanat agilitat, responsabilitat i duresa al Departament d'Acció Climàtica per afrontar la crisi. Ha insistit que cal ajudar-nos uns als altres i ser molt curosos amb l'higiene, les visites a les granges i el transport de mercaderies per frenar l'expansió del brot que ja afecta explotacions de l'Alt Empordà i altres comarques de Girona. Així ens ho explica Jordi Ginebrada, representant de Revolta Pagesa.
El mi que agilitzi la compra de vacunes, que no sigui escàs, que en compri més de les que necessita, perquè això serà una cosa que en els propers dies aniran sortint més casos i necessitem estar preparats per afrontar el que ens ve.
En cultura, el 48 Hores Open House Barcelona permetrà visitar prop de 200 edificis a 7 ciutats de l'àrea metropolitana. Sota el lema "Sent l'arquitectura", del 25 al 26 d'octubre, el festival convida els habitants a mirar l'espai construït no només amb els ulls, sinó també amb el tacte o l'olfacte. David Navarro.
Un total de 199 edificis de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan d'Espí, Vilassar de Dalt i Sitges obriran portes que habitualment estan tancades perquè els ciutadans gaudeixin de l'arquitectura. També per obrir converses sobre com habitem la ciutat o com transformem els espais que ens envolten. La directora del 48 Hores Open House BSN, Elisenda Bonet, ha animat a gaudir del festival.
Per exemple, a Sitges podem pujar a l'església del Campanar, que no s'hi pot pujar mai, o a Sant Joan d'Espí podem anar a visitar un hotel de nova creació al costat de TV3. Després, per exemple, a Badalona, doncs podem pujar a un edifici d'habitatges, que és de la Gula Arquitectes, que són uns arquitectes joves amb molta projecció.
Des d'avui mateix ja es pot consultar la programació al web del festival. L'any vinent, coincidint amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona, es faran altres open house a zones més perifèriques de la ciutat, com el districte de Nou Barris.
I Terrassa respirarà cinema els propers dissabtes 18 i 25 d'octubre. En el primer dia se celebrarà la quarta edició del Set de Cinema, mentre que el dia 25 hi haurà la sisena edició de les 12 Hores Fantàstiques. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
El Set de Cinema canvia d'ubicació. Se celebra el Vapor de Prodis el dia 18 i s'emmarca en la programació del Moaré. Tota una jornada participativa i familiar per apropar el setè art a tots els públics. Concursos, projeccions, jocs, animació i caracterització. Dissabte 25 arriba la sisena edició de les 12 Hores Fantàstiques. Les portes del Cinema Catalunya s'obriran a les 10 del matí i la primera de les 6 pel·lícules es projectarà a les 11. Willow. Escoltem Joan Salvador, tinent d'alcalde i regidor de promoció cultural i audiovisual.
I durant tota la jornada, el públic podrà gaudir de 6 títols de terror i fantasia. Així, a més de Willow, es projectarà Poltergeist, 28 dies després, La Cosa, Terminator i L'Orfanato.
Ja s'han venut 190 abonaments a 25 euros. També es poden comprar entrades individuals per a cadascuna de les pel·lícules.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquest migdia s'ha celebrat a Madrid el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei amb la presència de 9 equips catalans. L'Atlètic Sant Just, que s'ha classificat procedent de la prèvia, ha quedat emparellat amb el Mallorca. Jan González, capità del conjunt català, es mostra il·lusionat davant aquest repte.
La veritat és que és un somni per tots nosaltres després d'aquests 15 anys, com deia el president, i ens encanta poder disfrutar d'un partit de primera divisió.
L'Atlètic Lleida rebrà l'Espanyol al Camp d'Esports. Joan Campins, jugador dels lleidatans, espera que sigui un gran dia pel club.
Per proximitat esperem que pugui ser un partit on hi hagi ambient,
que la gent de la, tant de l'Espanyol com la gent de Lleida es pugui apropar al camp d'esports i que tots puguin disfrutar d'un dia i, per què no, donar la sorpresa i poder passar la següent ronda. Totalment, crec que és un escenari que per context òbviament és difícil de trobar-nos, la nostra lliga és una altra, i poder enfrontar-se, doncs, bueno, és una mica també, qui sap si el dia de demà algun té la possibilitat d'estar allí, doncs, veure una aposta de, per veure i conèixer-te una mica tu també com a jugador.
El Girona visitarà el Constància Mallorquí, el Sabadell jugarà al camp del Poblense, s'enfrontaran Reus i Europa, el Nàstic visitarà l'Atlètic Balears i el Sant Andreu rebrà el Terol. Totes les eliminatòries seran a partit únic al camp de l'equip de categoria inferior entre el 28 i el 30 d'octubre. I a primera hora de la tarda també s'ha celebrat el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. L'Europa jugarà contra el recentment ascendit a la Lliga F, el Dux Logroño. L'Espanyol, 6 vegades campiones, visitaran el València Fèmines. I les d'Anna Junyent, el Badalona Women, viatjaran a Pamplona per jugar contra l'Osasuna. Els partits es disputaran entre el 4 i el 6 de novembre. El Barça ha conegut que la UEFA dona el seu vistiplau a que el partit de Lliga entre el Villarreal i els Blaugranes es disputi a Miami a finals d'any. L'organisme europeu dona llum verda a disputar-se el partit, però avisa que ho fa de manera excepcional, ja que asseguren que suposen de ple a que partits de lligues nacionals es juguin a l'estranger. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga Endesa, han estrenat curs amb derrota el Barça, el Girona i el Baxi Manresa. El Jaiopos Lleida aconseguia la victòria davant el Breogany i la penya s'imposava al Granada en el retorn de Ricky Rubio, que liderava l'equip.
Els verdinegres van anar sempre per davant i mai van veure perillar el triomf. La nota positiva del maig va ser el debut de Ricky Rubio, que tornava a Granada, on va debutar fa 20 temporades, quan tenia 14 anys. El base del Masnou va fer una exhibició amb 18 punts, 3 rebots, 4 assistències i 30 de valoració. El tècnic Dani Miret subratllava el bon treball col·lectiu.
Ha sigut un bon inici, l'energia dels nostres primers minuts ha estat alta, després és veritat que en el segon quart hem tingut una baixada i ells ho han aprofitat i hem marxat el vestuari, doncs sent conscients que aquests partits són difícils i que hem de ser humils i hem d'anar pas a passa per aconseguir victòries.
La penya centra ja en la seva estrena a la FIBA Champions League, la competició europea que arrenca demà al Palau Olímpic contra el Xolet francès a 8:45 del vespre.
Ens ho explicava Xavi Ballesteros de Radio Ciutat de Badalona. La Lliga Femenina Endesa també arrencava temporades per Girona i Penya, ho han fet amb victòria, mentre que el Cadí la Seu perdia en l'estrena. I en waterpolo, el Club Natació Terrassa ha accedit a la fase de grups de l'Eurocup després de superar la fase prèvia. I l'Estralpul Sabadell es proclamà campió de la Supercopa davant el Sant Andreu, guanyant 11-8 la final. És la 13a Supercopa per a les ballesanes.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song.
Notícies en